El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus.
Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que faran serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem. L'evidència científica sobre el canvi climàtic i els seus riscos no deixa cap dubte i suposa el motor per continuar desenvolupant polítiques i mesures ambicioses que ens permetin avançar cap a un futur baix en emissions i resilient al clima. La ciència ens confirma, de nou, que ens trobem davant d'una situació d'emergència climàtica en què és urgent actuar per intentar contenir aquest procés i evitar-ne les pitjors conseqüències. Hem de construir sobre la ciència, que ens està alertant del problema, però també ens proporciona les solucions. Avui començant fent nostres les paraules del secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Fernández, el pròleg de l'informe Clivar, que s'ha presentat a la Fundació Biodiversitat, en la més actualitzada informació sobre la investigació climàtica i que destaca que la Mediterrània, pateix un ritme d'escalfament fins a 3 vegades superior a la mitjana mundial. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb Nautilus, amb Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Joan Lluís Ferrer, en Jo el Pont de Comandament. Hola, Joan Lluís.
Bona nit. S'ha de dir que l'informe Clivar, del que parlarem, és una actualització sobre l'estat del clima i la seva evolució al llarg dels anys. Dona dades preocupants i adverteix que la Mar Balear és una de les regions de la Mediterrània que mostren un escalfament més gros.
En un minut en parlam amb un dels coordinadors d'aquest treball de Clivar Espanya. És oceanogràfic, investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. I el tindrem als nostres estudis perquè casualment era per Eivissa i l'han convidat a venir a Sant Rafal. Es envia el Jordà. S'acaba de presentar un informe que ens adverteix que les aigües que envolten Espanya s'estan escalfant a una velocitat entre un 60 i un 200% superior a la mitjana global i que la Mediterrània, en concret, té un ritme d'escalfament fins a 3 vegades superior a la mitjana mundial. Parlant del tercer informe Clivar Espanya, que actualitza tot l'estat de la investigació climàtica al país i que hem d'interpretar com una crida d'atenció, gairebé un crit d'auxili. I ara anem a comentar alguns dels detalls més importants d'aquest informe amb un dels seus coordinadors, que és investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia i que, bé, com el teníem a Eivissa, hem aprofitat per convidar-lo als estudis i Vetres Ràdio Sant Rafel. El saludam ja, és l'oceanògraf físic Biel Jordà. Benvingut al Nautilus. Bona nit, Biel.
Bona nit.
Bé, podríem començar per explicar breument als oients que encara no ho sàpiguen què és Clivar, no?
Bé, Clivar és un comitè que és la part espanyola d'un comitè mundial que té com a objectiu l'estudi de la variabilitat climàtica, val? A distintes escales. Realment això el que estem fent és coordinar, o som un dels equips que coordinen l'investigació del clima a Espanya, intenta posar en contacte distints grups que fan feina de forma aïllada, intentant veure quines són les línies estratègiques de recerca, no? Uh-huh. I en particular han coordinat aquest informe on el que volíem era compilar tota la informació que ara està dispersa sobre l'estat del clima d'Espanya. No només el clima present, com estem ara, sinó realment revisar tot el que se sap del que ha passat en els darrers, des dels darrers 20.000 anys fins a el que passarà en el futur.
De l'evolució. Mm. Mm-hmm. Bé, com més hi investiguem, més motius de preocupació tenim. Fins fa poc no consideràvem la possibilitat que pogués col·lapsar una part de la circulació oceànica i ara ja parlam de que, bé, l'AMOC, la circulació atlàntica de retorn longitudinal, ho podria fer. I en concret a la Mediterrània, m'ha semblat entendre de l'informe que hi ha pocs estudis que ens donin resposta a com evolucionar la circulació superficial, però sí que tenim dades sobre l'evolució dels moviments verticals que es produeixen a les masses d'aigua, que és el que esperam aquí.
Bé, realment el que esperam és que, com que si estem xerrant del futur, que, uh-huh, com que estarà l'aigua més estratificada, vol dir que l'aigua superficial estarà més calenta, s'encalentirà més ràpid de lo que s'encalenten les aigües de més a baix, uh-huh, que això és, ja és esperable. Això a la mà fa que que sigui més difícil tenir moviments verticals, no? No només per les masses d'aigua, que diguem, van fent el seu moviment i li costarà més fer moviment vertical, sinó sobretot per tot el que són organismes petits, el zooplàncton, també el fitoplàncton i tot això, i també els nutrients, no? Diguem, d'alguna manera s'està deslligant el que passa amb les aigües més superficials del que passa en els fons. I això és un problema perquè realment es menjar, diguem, de tota la cadena tròfica, es menjar on comença és a les capes fondes, que és que ve de baix, que va pujant, i a dalt és on hi ha el llum. Llavors, on s'origina el fitoplàncton i a partir d'aquí tota la cadena és on s'ajunta el menjar amb el llum. Si estem inhibint, estem separant aquestes dues parts, esperar, bueno, un possible canvi que hi hauria seria que efectivament no és producció primària, perquè cada vegada seria més difícil dur es menjar allà on el fitoplàncton té el llum per fer la fotosíntesi.
En el Mediterrani, a la Mediterrània Occidental, les projeccions mostren un fort calentament fins als 500-600 metres de profunditat. Això és preocupant, també.
Sí, això és molt, però, clar, el Mediterrani té aquesta característica de que és semitancat. Realment, només tenim Gibraltar, i per Gibraltar passen coses molt importants, però realment ve a ser com un llac enorme, no? I realment aquest encalentiment, el que pensem és que vagi penetrant i vagi encalentint una capa d'aigua molt, molt grossa, no? Això, per tots els organismes que ja viuen en els seus límits de temperatura, això serà un problema. És a dir, si hi ha organismes, espècies que se poden moure, migraran, però cada vegada hi haurà menys nínxols on estiguin còmodes, i altres espècies que no poden migrar quan se posi idònia, que si ja actualment en els estius ja està arribant en el seu límit màxim de temperatura, si a més amb que la pugem un poquet, començarà a estar en risc gairebé cada estiu, no? I això és un problema. Ja.
Bé, no només tenim que la Mediterrània s'escalfa a un ritme superior a la mitjana global, sinó que la conca on estem naltros en concret, el Mar Balear, és una de les regions mediterrànies que es calenten més. Per què?
Bé, això també depèn un poc de la circulació. O sigui, dins la mà, no mos donem compte, però hi ha uns grans corrents que degut a les diferències de densitat entre masses d'aigua i en els vents, ja tenim uns patrons de circulació. L'aigua, pues, normalment fa un circuit al voltant del Mediterrani Occidental, passa per la costa del Golf de Lleó, va baixant per la costa catalana, després, bueno. Llavors, tot això fa que hi hagi una part al voltant de Balears, tenim uns corrents més febles que fa que hi hagi menys renovació de les aigües i que aquest encalentiment se pugui acumular més. Val? No és molt científic aquest
però
intenta ser més gràfic. No?
Bé, podríem dir que competim amb l'Àrtic per ser la zona zero del canvi climàtic?
Jo
perquè
no
parlem molt, no?, de que la Mediterrània és un punt important i que, a més, a Balears també, com m'has explicat, està concentrat.
Sí que és important, i evidentment aquí estem observant tendències més altes d'això. Clar, com un punt zero, això li donaria una rellevància global que crec que l'Àrtic en té més. En té més, no, potser s'encalenta també ràpid, però realment el que passi a l'Àrtic és crucial no només per l'Àrtic, sinó per tot el planeta. El que passi al Mediterrani és molt greu per nosaltres, però té menys impacte global. Llavors, potser mos posaria en la segona classificació.
Val, estupendo. Bé, tenim moltes variables que a més es combinen, clar, temperatura, salinitat, augment del nivell de la mà i també variables químiques de les que a vegades, bé, mos oblidam, però que estan afectant molt a la vida marina, no?
Sí, efectivament. El que hem de pensar és que quan xerram del clima, de vegades pensant només en si plou o fa més calor. Quan realment el clima és la conjunció de tot el sistema, diguem, atmosfera, oceà, biosfera, criosfera, etc. No? I això implica tot el sistema, tot està lligat. Per tant, has d'esperar que si començam a canviar un dels paràmetres, la resta també canviï. En aquest cas, pujant la temperatura, per l'efecte hivernacle, per l'augment dels gasos d'efecte hivernacle, però això trastorna tot, i en particular a la mà pues, també canvia els fluxos d'aigua, per tant, la salinitat també evoluciona, els corrents també canviaran, etc. És a dir, hi ha un canvi de tot el sistema. Hi ha alguns d'aquests canvis que bueno, que a lo millor no mos afecta gaire, i altres que mos afecten més. Hi ha que afecten algunes espècies i algunes en altres. Per exemple, la pujada a nivell de la mà, sí, a les espècies marines les afecta relativament poc, perquè no, li és un poc igual que hi hagi mig metre més o un metre més d'aigua.
Però en canvi, humana,
a l'espècie humana, que s'ha acostumat a viure molt a prop de la costa, per molt de motius, i do, això és molt més rellevant.
I el sector turístic afectarà també? Potser és important dir-ho, perquè a vegades se'ls oblida,
sí,
que això també,
sí,
que mos afecta a tots.
Sí, sí, mos afecta a tots. És veritat que hi ha un pot de debat de veure de quina manera afectaria el sector turístic,
sí,
no? Perquè realment, per exemple, si puja la mar, se redueixen les platges,
sí,
això ho tenim molt mesurat i s'ha vist i se sap com evolucionarà.
Sí, sí, uns quants estudis, sí.
Però clar, també és veritat que els turistes on tenim exemples en zones on estan acostumats a estar molt apinyats. Saps que hi ha molta,
sí,
densitat de turistes. Per tant, si se fa a poc, potser a ells no els arriba a afectar molt estar més apretats.
Yeah.
No? Ara bé, això no ha d'amagar tots els altres impactes que hi ha. És a dir, tenim molt de turistes, per exemple, en Saigo, no és només el problema de Saigo, no és un tema de si plou més o menys. És un problema de si plou menys de la que consumim. Llavors, al final, aquí la gestió també és greu. I, per tant, només la pujada que estem tenint de nombre de turistes impacta molt més en el consum de l'aigua que els canvis que hi ha de precipitació. És a dir, quan deim que tenim una sequera i donem la culpa en els temps, això no seria un problema si no hi hagués tanta gent,
clar,
i tanta demanda,
si no augmentés la demanda,
sobre els mesos d'estiu. Val? O sigui,
hi ha que tenir un compte, clar. Bé, potser mos passa tots també un poc lo de sa granota dins sa olla d'aigua calenta, no?
Completament.
Que és tot un poc... Hi ha uns canvis que són molt lentos i pareix que no mos afecten, però són greus. No sé si de tot el que s'inclou a l'informe Clivar o informe Clivar, hi ha algú que no hagin parlat i que volguessis destacar.
Bueno, bé, l'informe és veritat que és una obra, sobretot està orientada a tècnics i científics, intenta,
sí,
posar allà sobre el paper molta informació que ara està dispersa i facilitar que l'han d'emprar, la trobin fàcil, però també hi ha una part, diguem, amb els punts calents, diguem, els titulars, no? Que també això sí que està més obert a tothom. I hi ha, per exemple, en aquest informe se fan coses que no s'havien fet fins ara, que és, per exemple, l'estudi de la criosfera. Aquí a Balears no tenim
gel
ni neu, i no afecta, però realment sí que tot el que està passant a l'est d'Espanya queda reflectat. I també hi ha una part molt interessant, que és la part de paleoclima.
Sí.
En aquest cas han estudiat des de res 20.000 anys. I això ens dona pistes sobre coses que han passat en els darrers milers d'anys que ens donen pistes de com podria evolucionar el nostre clima. És a dir, canvis que hi ha hagut en el passat que han estat molt ràpids i molt abruptes i que ja han passat. Per tant, no podem... O sigui, per exemple, que s'hagi returat la corrent atlàntica, això ha passat ja, històricament, i poden tenir indicis de cap on podríem anar. I després té una part també interessant que és com cultures de fa un parell de milers d'anys estaven lidiant amb el fet de tenir pocs recursos. I, per exemple, hi ha poblats, s'han vist restes arqueològiques on se veu que les fortificacions no era per defensar un palau o defensar un rei o qui sigui, sinó era per defensar l'aigua. No?
Uh-huh.
Hi havia uns grans dipòsits d'aigua i les fortificacions eren per això. És a dir, això ja ens diu que les persones, encara que estiguem hipertecnologitzats i que tinguem pres que tenim de tot i de qualsevol manera, al final necessitem menjar i beure. I això se mos oblida sovint.
Yeah.
I és greu. Vull dir, tenim completament deixat de costat tot el sector agrari, pensam que l'aigua està garantida, que la gestionam d'aquella manera, i realment això ho necessitem sempre. I després una altra cosa que també se menciona, ja mirant cap en el futur, és que el canvi climàtic és un problema molt greu i és l'amenaça més gran, molt més que les guerres d'Ucraïna, el genocidi de Palestina, diguem, tot això és terrible, però el canvi climàtic afectarà moltíssima gent d'una manera molt, molt dràstica, però de vegades també abusam donant-li la culpa de problemes que estem creant actualment. Per exemple, la Posidònia, sabem que quan tenim una de calor, mor, vull dir, té una mortalitat molt alta, però el fet de que estigui en declivi la Posidònia, que s'està observant que està en declivi la darrera dècada, no és tant perquè han tingut molta pujada de temperatura, que encara no ha pujat tant, sinó perquè la qualitat de l'aigua, per exemple, va baixant, i ancoratges i demés. No? Llavors, de vegades s'utilitza el canvi climàtic com el cap de turc per amagar que ja hi ha coses
altres
que hauríem de regar.
Yeah.
I un dels missatges és que diguem, adaptar-nos en el canvi climàtic en alguns casos és complicat i sobretot, per exemple, no podem defensar en els organismes vius perquè no podem anar un per un a canviar les condicions, però el que podem fer és intentar reduir totes les altres pressions que ja estem ficant perquè ells siguin més resilients. No? És a dir, ara, per exemple, xerrant dels humans, sabem que les onades de calor és un risc per la salut. No és el mateix que vengui una onada de calor i t'agafi a casa de vora la gelera que tens aigua fresca i tot això, que no que t'agafi que has de fer feina cagant forats en el carrer perquè, si no, no arribes a final de mes.
Sí.
No? Llavors, no hem d'oblidar que una de les millors maneres d'adaptar-se és reduir la pressió que actualment i cada vegada més tenim sobre la societat i sobre els ecosistemes.
Està clar, protegir ecosistemes per protegir les espècies és fonamental, primer. Clar, bé, jo reconec que estic molt preocupada per aquestes dades, però no veig que hi estiguen els gestors polítics que realment podrien donar les passes importants per canviar la situació, tant a nivell local com a nivell mundial, no? Em sento com si mos estiguessin tocant el violí mentre el vaixell s'enfonsa com el Titanic, i bé, suposo que els científics moltes vegades us sentiu un poc així, no?
Sí, completament. Sobretot és la sensació de que no hi ha consciència de crisi i d'emergència climàtica. I que de vegades interaccionam amb conselleries, conselleries de transició, de medi ambient, el ministeri o això, però que això és un bolet dins el govern. Després hi ha, quan tenim 22 ministeris, val? Idò, a part del Ministeri de Transició Ecològica, que hi ha gent molt preparada, molt preocupada, molt conscienciada, fent molt bona feina, però després tens de veure un Ministeri de Transports que potser està impulsant savi llevant els trens de Rodalies, que és el que utilitza la gent, o els de regionals, no? I dius, si no hi ha una consciència de que això és un problema que s'ha d'atacar des de totes bandes, és que no faran res, però absolutament res. I és això el que diguem, reclamam, o potser ara alguns reclamam més, és que les polítiques siguin transversals i que tothom sigui conscient de que això afecta. I això afecta a la Conselleria, al Ministeri d'Educació, i en els de Transport, i en els de Turisme, i en els de Presidència. Tothom hauria de veure això com una prioritat.
Clar.
Perquè si no...
Clar, que el Ministeri de Transició Energètica no estigués allí com un illot dins el sistema.
Clar, perquè després arriba un Consell de Ministres o un Consell de Govern aquí... I
el sector turístic i econòmic tenen més força. No?
Efectivament.
Ja. Bé, l'informe, ja per anar acabant, es destaca molt que en els 10 últims anys s'han realitzat grans avanços en els coneixements que tenim i en les tecnologies també que tenim per la simulació de models, per exemple. Potser ara mateix tenim prou coneixements i estan fallant a l'hora de posar en marxa les solucions. No sé si hi ha alguna variable que encara no entenguem prou, però realment tenim prou coneixements, no?
Sí, és a dir... Evidentment, els investigadors, sempre mai trobaràs un investigador que te digui que ja està segur, que ja ha tancat un tema i tal. Sempre mos estem demanant, intentant millorar això. Però...
Sí, és com té que ser.
Realment tenim prou, diguem, inclús amb les incerteses que tenim ara, la imatge ja està molt clara, vull dir, que afinem un poquet la previsió, la projecció d'això, no canvies fet de que tenim un problema gran i que ve cap a davant, vull dir, que està arribant i que, bueno, ja el tenim aquí, no? I per tant, és això, se passa a prendre accions, és a on és el coll de botella. S'estan fent intents, però igualment hi ha, per exemple, el Pla Nacional d'Adaptació al Canvi Climàtic, que és un pla que està molt ben pensat, les mesures estan molt representades, s'ha consultat amb molt d'experts, que té molt de sentit tot el que se proposa, però després les mesures han de ser profundes, és a dir, no basta només dir, fem un replantejar-nos el sistema energètic i que només sigui fer un informe i ja està. S'ha d'arribar a secció. I aquí el problema que tenen és que no tots els ministeris estan fent la seva feina.
Ja, està clar. Tenim molta feina que fer, vaig. Bé, ho deixarem aquí. Biel Jordà, investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, coordinador d'aquest informe Clivar. Moltes gràcies per aquesta anàlisi i per venir fins als estudis d'IV3 Ràdio Sant Rafel. Estàs convidat sempre que vulguis.
Moltes gràcies.
Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
Viu l'estiu amb IV3 Ràdio. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començar amb La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Xisca, com estàs?
Què tal, com va?
Es presto.
Es presto. Se nota, se nota. Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui d'estroet dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat,
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai, ai, ai.
La Gran Vida. A IV3 Ràdio, a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Allà on hi ha una conferència, una exposició, un de nou polític, hi ets i ho vius intensament.
A Connexió Local vos explicam de què parlen a les ràdios de proximitat, coneixem els seus programes i escoltam les seves veus.
Està al Cudi Ràdio, és estar, jo li dic, el cor de la ciutat.
Un programa d'IV3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
I el Cudi Ràdio és com si fos ca nostra, és ca nostra. L'estim moltíssim.
Connexió Local amb Magda Cortés, diumenge a les 9 del vespre.
Seguim al Nautilus, recordant moments amesos aquesta temporada. Sabeu allò de que sa unió fa sa força i dividir és afeblir? Bé, i dos, les associacions de conservacionistes de ses illes cada dia ho entenen millor i anar entenguent bons exemples d'això. Ara en parlam d'un. Aliança Mar Menor, Ecologistes en Acció, Fundació Juan Tàbara, Mallorca Blue, Pacto por el Mar Menor, Salvemos Cal Blanca, SOS Costa Brava i SOS Mar Menor i la representació del GOP a ses diferents illes de Balears s'han unit per demanar al govern central una normativa que redueixi l'impacte de l'intens trànsit marítim a ses costes, tant per la seguretat de les persones com per la salut dels ecosistemes. Anem a parlar-ne amb la coordinadora de l'àrea marina del GOM, Neus Matamales. Molt bona nit, Neus. Benvinguda al Nautilus.
Hola, bona nit. Moltes gràcies.
Bé, mentre preparàvem un poc aquesta entrevista, mos varen arribar dades de la patronal nàutica a ses illes que diuen que Balears ja lidera aquest any ses matriculacions del sector d'esbarjo, tenint 66 noves matriculacions, encara que bé, ja que dic que pel mateix període del 2024 ses matriculacions van ser de 91. En tot cas, el creixement del número d'embarcacions, ses que hi ha i ses que mos visiten, ho han de considerar unes proves de sa massificació a ses illes i de que hi ha que posar límits també a la mà?
Sí, efectivament, les dades ens mostren que cada any s'augmenta el nombre d'embarcacions que tenim a les nostres aigües, a les costes, i això genera uns conflictes i hem vist que ja no només és un impacte a la biodiversitat marina, que és elevat, no? Però també s'està creant un conflicte social. Cada vegada hi ha més interaccions entre banyistes i embarcacions, hi ha més accidents i s'està creant un lloc molt insegur. Llavors, diferents entitats ecologistes de tot el territori duim anys denunciant aquest augment de males pràctiques i augment de l'increment de la massificació, no? Del territori també a la mà. I cadascuna per la seva banda, no? Hem anat fent denúncia i també generant propostes d'aquest estiu passat. Nosaltres des del GOP i també amb Mallorca Blue vàrem fer una forta campanya per per posar el focus en la problemàtica de la velocitat de la navegació de les embarcacions, vàrem fer una proposta que demanàvem o consideràvem que s'havia d'augmentar les restriccions sobre quin és el límit en el qual se pot navegar. Sí. I demanàvem, no, que perquè actualment la normativa només te limita la velocitat a la zona rocosa en els tres nusos els primers 50 metres i sí. Consideram que és necessari augmentar aquest espai, no? I crear una zona de seguretat. Proposàvem que s'augmentés fins a 300 metres 5 nusos de velocitat com a màxim. I arrel d'això i de que altres entitats també estaven lluitant a diferents zones del territori amb aquesta mateixa problemàtica, varen decidir, no, unir-nos i fer força conjunta perquè al final les competències de la regulació del trànsit són estatals. Llavors, el que hem fet ara és una sèrie de propostes que consideram que des del govern central haurien d'implantar per poder això, fer reduir tota aquesta inseguretat que hi ha actualment a les nostres, bueno, a les costes de tot el territori estatal. No?
Idò, anem a les propostes més concretament. Primer, la velocitat, que s'ha citat ja, sol·liciteu la reducció de la velocitat a 5 nusos fins a 300 metres de la costa. Hi ha que dir que el govern balear planteja limitar d'un nus a... Bé, ja ho ha fet el pas de Freu de Sagrada Dragonera i ho proposa també per altres llocs. No seria suficient d'un nus, d'un nusos.
Efectivament. Ara el govern balear, dins les reserves marines, ha vist que realment hi ha una problemàtica greu i està començant a fer passes aquests 10 nusos, però tot i que se celebra que s'hagi volgut fer aquesta passa, no és suficient. Llavors, creiem que almenys dins la zona costanera rocosa és necessari aquests 300 metres amb un límit de 5 nusos perquè, a més, cada vegada és més la quantitat de persones que accedeixen en aquests espais, no? Llavors, hi ha molt de perills.
Clar.
I llavors, aquesta proposta d'ampliar els 300 metres amb 5 nusos de velocitat.
Bé, i les motos d'aigua suposen un cas especial tant per la inseguretat com per la remor que comporten?
Les motos d'aigua, clar, són uns vehicles que estan creats per oci purament, no? I ja hi ha una normativa que prohibeix que s'acostin a 200 metres de la costa, però això no s'acompleix en la major part dels casos i tampoc hi ha massa organismes, agents que ho vigilin, no? Llavors,
clar,
també
és
una de les propostes i que feim és que s'augmenti el control en la vigilància de totes les normatives que ja existeixen i també en les que proposam nosaltres, no?
Bé, els bussejadors solen tenir molts de problemes amb les motos d'aigua perquè mos passen per damunt constantment sense tenir en compte la bandera que indica que hi ha gent bussejant. Però clar, és que les motos d'aigua les poden llogar, pilotar persones que no saben les normes ni senyals de navegació i clar, no coneixeran la bandera dels bussejadors. També es poden governar embarcacions de menys de 5 metres sense cap titulació. En aquest aspecte també tenim una proposta, no?
Efectivament. Un altre dels punts clau que demanam és que qualsevol persona que manegi una embarcació, que governi una embarcació o qualsevol altre vehicle motor estigui qualificada, tingui una titulació, perquè actualment se permet, com bé dius, llogar una moto d'aigua sense llicència, agafar una embarcació fins a 5 metres d'eslora i 15 cavalls sense llicència. I això implica augmentar l'accés a la mà a persones que no tenen cap coneixement, cap respecte, que no saben navegar, i això fa que, sobretot a les escales, en el moment de fondejar, se generin molt perills, no?
Sí.
O col·lisions amb altres embarcacions, amb banyistes, a la mà també, no? El darrer estiu, diverses embarcacions, s'ha dit com acabaven enfonsades dins aigua o fins i tot amb foc, no?
Sí, sí, en tenim exemples aquests últims anys, aquests darrers anys de risc, sí. Amb alguns morts, per cert, també. Bé, a més, parles d'augment de massificació que es suma a males pràctiques. Això hi ha que destacar-ho, també.
Sí, bé, al final, com dic, la mà és un lloc que s'ha deixat una mica de la vigilància, del control. Llavors, això ha fet que, tot i que hi hagi normes que regulin com s'han de fer les pràctiques, no? Com per exemple les embarcacions, les aigües de residuals, les aigües de sentina, tot això a priori no se pot abocar a la mà a vora la costa. Hi ha una normativa que ho reguli, però la pràctica això no passa. Moltes embarcacions buiden seus dipòsits d'aigües residuals a les escales o sortint de les escales, no s'aboquen en els ports, que és el lloc on no s'hauria de fer. Tampoc des de ports hi ha un control que vigili, no?, que les embarcacions compleixen tot això. Els ports moltes vegades no estan ni adaptats. I abans demanem que això des de les administracions comencin a posar-se seriosos i facin una vigilància adequada.
En definitiva, hi ha que revisar i actualitzar les normatives de la navegació d'esbarjo, clar.
Sí. I un altre tema també que està molt associat a la massificació, a les escales, no?, és que hi ha el fondeig, que nosaltres demanem que se reguli el fondeig els primers metres de la costa, perquè actualment hi ha una falta de regulació, hi ha moltes persones que se pensen que està prohibit fondejar en els primers metres de la costa, però al final no hi ha cap norma que ho prohibesqui.
Sí.
I llavors, hem vist aquests episodis, no?, en l'estiu, que les embarcacions fondegen just damunt la platja, pràcticament, i això actualment no hi ha cap norma que ho prohibesqui. Llavors, nosaltres demanem que això canviï, que se faci... La nostra proposta és que els primers 50 metres de la costa de platja no se pugui fondejar i a la zona rocosa es vint primers. Creiem que és una franja que permet aquest espai segur per als banyistes, també és una franja que permet a la biodiversitat no tenir aquestes pressions excessives i que creiem que no és un perjudici molt gran per les embarcacions que vulguin anar a una cala i poder disfrutar, no? Llavors consideram que és una necessitat que generarà menys impacte i millor convivència i que tampoc tindrà molts perjudicis per navegants.
Ja. Bé, hi ha un altre tema que m'agradaria comentar, ja que tenim aquí, i és d'actualitat i també és una unió d'organitzacions mediambientals. Aquesta setmana representants d'11 entitats han demanat al Ministeri de Transició Ecològica avanços en els espais marins protegits. Bé, a Balears acabam de reduir l'espai protegit al crear la reserva de Ponent, modificant-se del Toro i Malgrats. I el govern ja ha dit que no vol protegir més, però sí millor. Com ho valorau, vosaltres, des del GOP?
Aquesta reducció de la reserva és un punt que estem en contra totalment, perquè va costar molt, o costa molt, crear superfície protegida, sí, no? I quan s'aconsegueixen, com va ser el cas de l'ampliació de les dues reserves del Toro i Malgrat, pues, se celebra, no? Perquè al final, a més, aquelles... I dona coherència a la protecció, no? Perquè al final tenir reserves molt petites està bé, però el que necessites és que hi hagi una connectivitat. I aquesta ampliació va ser un gran èxit i des del govern, des de la Direcció General de Pesca, La seva justificació per reduir-la ha estat que el sector pesquer no la rep bé, no està content, i per tant han fet una modificació que sí que inclou per una banda la zona de l'illa del Seig, sí, però que deixa desprotegida un hàbitat molt important, que és el coralligen, que se troba precisament entre el Toro i les Illes Malgrat. I ens preocupa perquè se troba una fondària major de 50 metres i el reduir la reserva ho deixa de fora i queda exposat a arts de pesca com l'arrossegament, que a priori ara no hi pesquen, però que podríem pescar-hi. Yeah. Llavors, el que ens preocupa és que se facin modificacions sense cap tipus de justificació i que, a més, hàbitats que estan protegits els deixin desprotegits d'aquesta manera.
Clar, això el que ens demostra és que poden anar endarrere, clar.
Que passa que aquí la competència sí que és del govern balear.
Sí. Bé, i mos allunyam dels objectius de protecció marina, de 30x30. Sí.
Des del govern central, bé, com deies, des de l'any passat vàrem crear una agrupació d'entitats de conservació marina a nivell estatal i el que vàrem fer és una proposta, un full de ruta per aconseguir aquest objectiu del 30% de la superfície del Mediterrani espanyol protegida i el 10% d'alta protecció. L'alta protecció és aquella on no hi ha extracció de recursos. Sí. Doncs nosaltres ho vàrem entregar en el govern central, ho vàrem rebre molt bé. Ara aquesta reunió de dimarts passat era per una mica fer seguiment, i és a dir, tenen moltes ganes de col·laborar amb les entitats, però ja ens han dit que sí que estan compromesos amb aquest 30% i, de fet, a nivell estatal estem a punt d'aconseguir-ho, però el 10% està una mica a l'aire. Ja. No hi ha aquests compromisos. Llavors, des del govern balear ja han dit que no, que ni augmentaran el nombre de espais protegits i l'alta protecció no saben molt bé el que és, perquè, de fet, en aquestes reserves marines o la ponent de Mallorca, que és l'anterior o l'actual del Toro i Malgrat, han creat una zona d'alta protecció que on hi permeten la pesca. Llavors, amb això tampoc estem d'acord.
Bé, llavors no és una zona d'alta protecció.
Efectivament.
Clar.
Si pots extreure recursos, per molt que facis restriccions o, com en aquest cas, i vulguis limitar la velocitat, tot i així no se pot considerar l'alta protecció.
Clar.
Però això el govern balear no ho entén.
Bé, idò, tindran que estar pendents tant d'un tema com de l'altre. Ho deixarem aquí, però ja saps que per parlar de la protecció de les nostres aigües, al Nautilus sempre teniu espai, i també els ecosistemes terrestres, és clar, però bé, sempre tenim aquí un to molt marí, ja sabeu. Neus Matamales, coordinadora de l'àrea de conservació marina del GOM Mallorca, moltes gràcies per tot.
Moltes gràcies a vosaltres per la convidada. Vinga.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Dicen que el Big Bang fue el inicio de todo. Dicen que la materia que en aquel momento se creó, después de millones y millones de años, se transformaría hasta ser tú y yo.
Tú y yo venimos del mismo Big Bang, del mismo aire del polvo estelar. Cometes al passar.
Hi ha algunes expressions, algunes frases que formen part de la història de la ciència. Tots estireu pensant en el famós Eureka d'en Arquímedes, que en grec significa ho he trobat o ho he descobert. I que la història ens explica que el famós inventor en Arquímedes de Siracusa va pronunciar el trobar sa manera de mesurar el volum d'un cos irregular submergir-lo en aigua, i així poder resoldre el problema de sa puresa de l'or de sa corona del rei Heró II i Heró II.
Aquesta frase és tan famosa que coneixem com moment eureka o efecte eureka en el moment en què de sobte comprenem una cosa o es troba la solució a un problema. Una altra expressió històrica és «Eppur si muove», i no obstant es mou, que va dir en Galileu Galilei. És el que, segons la tradició, perquè no està clar la seva veracitat, va dir en Galileu quan va haver de renunciar a defensar sa visió heliocèntrica del món davant el Tribunal de la Inquisició l'any 1633. Avui aquesta frase, aquest famós «Eppur si muove», la utilitzem per expressar que sa veritat és allà encara que la neguem.
Avui us parlarem d'una altra frase famosa i d'un altre momentàs de sa ciència, que va arribar, això sí, amb una expressió molt poc èpica, la veritat, restant elegant com l'eureka o el llatí de l'Eppur si muove.
I sa frase és: o estem detectant excrements de colom o hem descobert el naixement de l'univers. Bé, i d'on no eren excrements de colom, sinó que havien trobat ni més ni menys que ses proves de l'origen del Big Bang. Es compleixen ara 60 anys d'aquesta frase i del descobriment, i avui ho volem recordar.
I ho fèiem en sa cançó Big Bang de Carlos Sannes.
Idò, anam en aquesta història. Vos posam primer en antecedents. A la segona dècada del segle XX es va descobrir que l'univers estava en expansió, i és un descobriment que, encara que s'atribueix a Edwin Hubble, també s'ha d'esmentar l'astrònom Weston Milver Slipher, que ja sabem que no és tan conegut. Tots dos van mesurar distàncies i velocitats de ses galàxies i varen descobrir que la majoria d'elles s'allunyen de la nostra pròpia galàxia, cosa que significa que l'univers està en expansió.
En aquella època, i en la primera meitat del segle XX, el gran debat de l'astronomia, del que va passar a anomenar-se cosmologia, que de fet va ser Hubble qui va posar els fonaments d'aquesta ciència, el gran debat era, dic, la mida i els límits de l'univers. La cosmologia acabava de néixer i la nova ciència intentava encaixar la teoria de la relativitat amb els descobriments de l'astronomia. Ja que dic, Einstein pensava, quan va desenvolupar la teoria de la relativitat, que l'univers era estàtic, però perquè això quadrés, va haver d'inventar-se el que va anomenar la constant cosmològica, una equació que al cap dels anys diuen que va qualificar com el seu error més gran. Einstein va reajustar la seva teoria i va acceptar l'univers en expansió anys després que Hubble descobrís que les galàxies s'allunyaven, que no vol dir que es moguin elles, sinó que l'univers s'expandeix i les mou i és diferent.
El cas és que en aquesta equació històrica que estem explicant entra en escena el sacerdot i astrònom George Lemaître, que va raonar que, atès que l'univers s'expandeix, si miram cap enrere, hi ha d'haver un moment en què tota la matèria o energia de l'univers va haver d'estar concentrada en un sol punt per després començar a expandir-se. I aquest punt inicial de matèria concentrada és el que va anomenar ou còsmic o àtom primigeni.
Lemaître no coneixia la seva hipòtesi com la teoria del Big Bang, efectivament. De fet, Big Bang, el terme en què la hipòtesi s'ha fet famosa, encara que no es tracta exactament d'una explosió, va ser una referència despectiva, una burla en què l'astrònom anglès Fred Hoyle es va referir a sa teoria en una entrevista radiofònica a la BBC, la BBC. Fred Hoyle defensava sa teoria d'un univers estable, sa teoria de l'estat estacionari, que assegurava que encara que l'univers estava expandint-se, no canviava la seva densitat perquè creava contínuament matèria nova i que no tenia ni principi ni fi. En resum, entre les dècades de 1940 i 60, la comunitat científica es dividia entre els que creien en la teoria del Big Bang i els que apostaven per la teoria de l'estat estacionari.
I aquí també hem d'esmentar un científic soviètic, el físic George Gamow, que defensava un univers amb un principi, que sí que imaginava aquest principi com una cosa semblant a una explosió, i que va predir que si aquesta explosió va existir, també hauria d'existir una radiació remanent d'aquell inici. Però era la dècada dels anys 50 i no hi havia instruments que poguessin trobar aquest rastre de radiació.
En tots aquests antecedents, ara us presentam allà Arno Alan Penzias i Robert Woodrow Wilson, i m'ho situam fa 60 anys. Penzias, que va morir acaba de fer un any, i Wilson no eren cosmòlegs, sinó que treballaven als laboratoris Bell, Bell, que es dediquen a les comunicacions.
Els dos físics eren els encarregats d'una enorme antena que s'acabava de construir en una muntanyeta de Nova Jersey. I l'antena de comunicacions funcionava molt bé, però detectaven una interferència constant a la banda de les microones. Era una remor, un soroll, com es d'una ràdio quan sintonises un canal on no hi ha res. I aquesta radiació misteriosa la captaven en totes les direccions del cel on enfocassin l'antena. I això durant tot l'any. Es van estar mesos preguntant què estava passant i com que hi havia un grup de coloms que havia decidit instal·lar-se a l'antena i fer-hi niu, els investigadors es van plantejar com a primera hipòtesi que els excrements de les aus poguessin crear les interferències. Varen netejar diverses vegades l'antena, però el misteriós senyal continuava estant allà.
Finalment, ho varen comentar un físic amic d'un d'ells que els va recomanar fer partícip del misteri a Robert Dicke. I aquí tenim un altre nom important, un físic experimental que buscava aquest senyal que George Gamow ja havia predit.
Wilson va mantenir una conversa telefònica amb Dicke i en penjar i dirigir-se a Penzias va ser com quan li va resumir la situació amb la famosa frase «O hem estat detectant excrements de colom o hem descobert el naixement de l'univers».
I bé, era el segon, perquè en cas contrari no estiríem aquí parlant-ne. Penzias i Wilson havien descobert per casualitat la radiació còsmica de fons, el ressò, metafòricament, perquè no és un so, el rastre de la primera resplendor del Big Bang. Se prova que aquesta era la teoria cosmològica a la que hi havia que fer cas.
Els anys posteriors, per descomptat, molts d'investigadors varen seguir l'estudi d'aquest fons còsmic de microones i el 1978 Arno Penzias i Robert Wilson varen rebre el Premi Nobel. Podríem plantejar-nos si va ser just, perquè hi va haver molts científics implicats en la recerca de la radiació i ells no sabien què estaven detectant. Però no hi ha jurat de cap guardó que sigui alien als cops d'efecte ni al màrqueting.
Aquest fons còsmic de microones, en realitat, perquè ho entenguem, són les restes de l'ona expansiva del Big Bang. Encara que sembli increïble, fins i tot avui dia podem veure aquest resplendor que va deixar el Big Bang fa 13.400 milions d'anys. El 1989, un satèl·lit artificial de la NASA, anomenat COBE, va aconseguir fotografiar, tot i que no era una foto en realitat, aquest resplendor de fons i va poder mesurar petites variacions de temperatura en tot el fons de l'univers. Són variacions minúscules, de mil·lèsimes només, però que és justament el que s'espera d'una antiga ona expansiva ja molt apagada. Apagada, però encara detectable.
Després del COBE va venir un satèl·lit encara més precís i detallat, el Wilkinson, que va fer un mapa també amb més precisió. La veritat és que us recomanem que busqueu a internet l'expressió mapa COBE o mapa Wilkinson per veure aquesta foto, aquest mapa, en realitat, d'anomalies de radiació de fons. Bé, també us ho penjarem a les xarxes del Nautilus, a Instagram i a Facebook. I és gràcies a totes aquestes investigacions que els científics han pogut precisar una edat aproximada de l'univers, entre 13.761 i 13.835 milions d'anys d'edat té el nostre univers.
Per descomptat, posar una data a l'univers i provar que va tenir un principi també planteja preguntes interessants que encara no hem resolt. D'on va sortir aquest ou còsmic inicial? O sigui, què hi havia abans? Perquè del no-res no surt res, que va dir en Parmènides. I més coses, el nostre univers és l'únic o n'hi ha d'altres? S'han desenvolupat diverses hipòtesis per intentar contestar aquestes preguntes, però bé, ja en parlarem un altre dia. Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
IB3 Ràdio, el teu ritme. Quan vulguis i on vulguis. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius. Els dilluns, a l'aviador, anem de concurs. A Tauan Dato, les parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'aviador.
No badis, comencem aviat.
Seguim al Nautilus recordant moments emesos aquesta temporada.
Sparrow who's traveled far and cries for air.
I avui, amb aquesta cançó de Simon & Garfunkel, que es titula Sparrow, us volem explicar la història d'un desastre ecològic motivat per l'estupidesa humana, per la ignorància d'aquestes connexions naturals de les que sempre us parlam, per no entendre que fins i tot un teulat, un gorrió, sosté el planeta.
Mos situam a l'any 1958, a la Xina comunista de Mao Zedong, que 10 anys abans s'havia convertit en el primer president de la República Popular de la Xina. Mao Zedong va idear un gran pla amb el que suposadament convertiria el país en una gran potència marxista mundial, augmentant la producció agrària, sobretot de cereals, i industrialitzant el camp. El pla va ser anomenat el Gran Salt Endavant i incluïa un al·lucinant programa d'extermini que va anomenar Campanya de les Quatre Plagues, que assenyalava com objectius mosques, moscards, ratolins i teulats.
El comitè d'assessors científics de Mao Zedong havia arribat a la conclusió que, atès que un teulat menjava uns 4 quilos i mig de gra de cereals a l'any, per cada milió de teulats que s'eliminàs es podria alimentar 60.000 persones. Amb el gra que no es menjaven els teulats, clar. Ni tan sols aquesta dada s'ajustava a la realitat, a més de, per descomptat, no tenir en compte moltes altres variables. Però la maquinària propagandística es va posar en marxa per convertir l'inofensiu teulat en l'enemic públic número 1 de la Xina, de manera que es va animar la població a matar-los a tots i destruir els seus nius.
Es calcula que 1.000 milions d'aquestes aus varen ser exterminades. La mateixa sort, però en altra banda, varen córrer milions de moscards i arrossegadors. També moltes altres aus, perquè els mètodes emprats per s'extermini eren poc selectius i no tothom sabia distingir l'espècie en qüestió. Amb la desaparició d'esteulats, com haurien d'haver previst, els camps de cultiu es van veure atacats per intenses plagues d'insectes, incloent-hi milions de voraces llagostes, que fins aleshores havien estat un dels aliments favorits d'aquestes aus, encara que sembla que els assessors del líder no se n'havien adonat.
I la catàstrofe ecològica va derivar la gran fam de la Xina, un dels capítols més coneguts i més infames de la història del país asiàtic. Tradicionalment, els historiadors han parlat de 3 anys de fam, però darrerament es sol ampliar la crisi a 5 anys. 5 anys des de 1958 a 1962, en què es calcula que varen morir entre 15 i 55 milions de persones. Un ampli marge, per descomptat, però amb una xifra mínima ja prou impactant. I, curiosament, només quan aquestes plagues d'insectes varen començar a assolar els camps, els experts del govern xinès varen pensar que no seria mala idea saber exactament quina era la dieta d'un teulat. I varen fer necròpsies a algunes de les aus mortes. Llavors varen descobrir que només una part del contingut del seu aparell digestiu era gra, era cereal, la resta eren insectes.
Bé, s'ha de dir que d'aquests milions de morts, entre 15 i 55 milions de morts del Gran Salt Endavant, molts es degueren també a l'esgotament físic per excés de feina. De fet, això era també el Gran Salt Endavant de la Xina. En qualsevol cas, Xina, per frenar el desastre, comès per la mortalitat massiva de teulats, va haver de demanar ajuda a la Unió Soviètica, i així va ser com Nikita Khrushchev li va enviar 200.000 teulats. I aquesta trista història avui és un dels millors exemples de l'estupidesa humana i de les conseqüències que té no viure en harmonia amb la resta de les espècies de la biosfera.
La gran fam de la Xina hauria de ser una gran lliçó, efectivament, però el cert és que actualment els teulats estan desapareixent de les zones urbanes del món sencer, sense que la situació estigui creant alarma. Contaminació, canvi climàtic, ús de pesticides i altres tòxics, les podes excessives que no permeten la instal·lació de nius i la desaparició de zones verdes són factors que expliquen aquest declivi.
L'organització Sea Bird Life ha advertit que les poblacions de teulat o gorrió han baixat a Espanya en un 20% en els darrers 25 anys, fet que suposa una pèrdua estimada entre 6 i 7 milions d'exemplars. I es calcula que hi pot haver en el país uns 30 milions de teulats comuns, segons les dades de l'Atles d'aus reproductores. La situació, segons destaca aquesta entitat, és un símptoma de la crisi ambiental de les àrees urbanes a causa de la manca d'espais verds, de la contaminació i de la transformació del paisatge urbà, unit, òbviament, en el canvi climàtic, amb les onades de calor cada vegada més intenses i més freqüents. I també per la depredació per part de les mascotes. Per això, Sea Birdlife demana un canvi de mentalitat que comporti una transformació urbana cap a un model que garanteixi la conservació de la biodiversitat, i ha editat per això un manual destinat precisament als gestors públics amb un centenar de mesures específiques, entre les quals figuren la creació de zones verdes més diverses i corredors ecològics urbans, així com un disseny arquitectònic que sigui més amigable i més compatible amb la biodiversitat. El manual 100 mesures per a la conservació de la biodiversitat en els entorns urbans es pot descarregar a la pàgina de SEO Birdlife.
Bé, ja que coneixes la història per intentar no cometre els mateixos errors, i el cas del gran error de Mao Zedong podria estar als temaris de tots els col·legis, instituts i universitats del món, com un trist exemple de les conseqüències que pot tenir trencar les connexions naturals i un dolorós record que l'ésser humà també en forma part d'aquestes connexions. I fins aquí el Nautilus. Tornem dissabte. Bona setmana. Traveled far and cries for rest. Not I, said the oak tree. I won't share my branches with no sparrow's nest, and my blanket of leaves won't warm her cold breast. And who will speak a kindly word? Not I, said the swan. The entire idea is utterly absurd. I'd be laughed at and scorned if the other swans heard. And who will feed a starving sparrow? Not I, said the golden wheat. I would if I could, but I cannot, I know. I need all my grain to prosper and grow. Dust remade, and dust ye shall be.